Doncs vinga, tenim ja el butlletí, estem informats, com van de gana? Perquè és l'hora ideal, no?, per obrir les portes de la cuina de la Nacional 240, Ricard Álvarez, què tal?
Hola, Mònica Carrasco.
Com vas tu de gana, que et sentia riure?
Clar, dius això i tenia el micròfon obert, dic, ja està, ja se m'escapa el riure. Jo malament, com sempre.
Sí, t'anava a dir, ho hem dit moltes vegades, hauríem de canviar l'hora de la secció, perquè aquesta és l'hora de... és l'hora pitjor, però és que és igual, a les 12:30 també seria pitjor, a 2:45 seria pitjor encara.
Hauríem de canviar l'hora de la secció del programa sencer. Mira, en lloc de migdia anem a fer matins.
I dic jo que hi haurà gent, clar, que ara estarà, pues, doncs potser ja anant cap a casa i pensant què em faig per dinar avui, què tinc a casa, no? Doncs avui tenim aquí, per això tenim l'espai a aquesta hora per donar-los idees.
I a més, ja ho sabeu que nosaltres aquesta nova temporada tenim un cuiner o una cuinera resident cada mes, i la cuinera d'aquest mes ja la vau conèixer la setmana passada i evidentment ens torna a acompanyar avui. És la Neus Capdevila-Beguer. Neus, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bé. Neus.
Escolta, una altra vegada.
Ja t'ha dit algú, t'he escoltat a la ràdio?
Algun.
Veus?
Ah, mira, per exemple, a la cuina de la Cova de Vidre, Neus, teniu ràdio posada, música, a dins de la cuina?
Sí. Bueno, inclús portem ràdio a l'orella. I cadascú ens fiquem la nostra música.
Ah, mira.
Jo tinc cadena 100.
Molt bé.
Perquè m'agrada, amb música treballo molt bé i bueno, vaig més aligerada.
Però veus, és que això sí, és veritat. Jo també, hi ha coses, quan estàs a casa, jo, per exemple, cuinant també, no? Música, és una cosa com que t'ajuda, t'acompanya, no?
Sí, nosaltres som quatre a la cuina i què passa? Tots portem la seva ràdio. Mm. Jo justament no es perdiu i perquè sóc aquí... és cadena 100.
Bueno, no, fas molt bé, fas molt bé.
No, ho fas molt bé. I a més, digueu tant com vulguis. No? Sí, no direm res per això. Digueu aquí i a fora, on sigui.
Gràcies.
Doncs la Neus, que la trobeu a la Cova de Vidre, que està en un restaurant a Lleida, al carrer Alcalde Costa, número 7, a la web www.lacovadevidre.cat, sense la E, després de la D, per entendre's, la Cova, una D, vidre.cat, i allí doncs veieu moltes coses.
Sí.
De tu fet, estàs tafanejant, no, Mònica?
Jo estic tafanejant des que me la vas presentar la setmana passada a la Neus i a la Cova de Vidre. De fet, si entren al web podran veure doncs, la història del restaurant, els menús que poden trobar-hi i també receptes, Neus, poseu a la web, no?
Sí, fiquem alguna recepta, bueno, i també tots els plats que fem nosaltres entre setmana i el cap de setmana.
Sí, i t'anava a preguntar, perquè veig també que hi ha un espai de reposteria. Les postres també les feu vosaltres a la Cova de Vidre?
Totes, ara sí? Fem tot, menys, ara, fins ara no fèiem els gelats, però ara estem començant a fer gelats.
Carai!
Sí, carai. Allà dintre de poc ja traiem tots els nostres gelats de diferents sabors, amb formatges, amb anous...
Però, escolta, a veure, jo estic veient aquí uns corets de nata.
Que bo!
Lioneses.
Sí.
Això també ho feu vosaltres?
Sí, carai. Bueno, ho feia jo.
Carai,
simplement
Neus.
Jo, sí.
No, és que això és important.
Això va ser pel Dia dels Enamorats.
Ahà, uh-huh. Són unes lioneses en forma de cor.
Sí.
Sí, de veritat, mira, que la gent que no, potser que no ens escoltés dimarts passat quan us van presentar a la Neus, o recupereu el podcast també, perquè Neus, tu ens deies que tu això de la cuina és afició, no?, que t'ha agradat sempre, tu tenies una altra professió i ara ja t'hi dediques plenament, però ets completament autodidacta, no? O sigui, aquí és el que a tu t'agrada i provant, eh?
Sí, vaig provant i vaig experimentant a sobre dels dies, doncs unes coses me surten bé, les altres un dia malament torno a experimentar, perquè fem, per exemple, uns postres que costen molt d'aconseguir, el que sense lactosa, un flam, un flam de taronja.
Un flam de taronja sense lactosa.
Sense lactosa, sense llet.
Molt bé.
Això la gent no s'ho creuen i és veritat.
No, és que clar, també al restaurant heu d'estar molt atents per tema al·lèrgies, intoleràncies, no?
Sí, això ho tenim,
per tothom.
Ho tenim molt en compte, eh? Perquè no, és l'únic que no m'agrada fer és enganyar la gent si porta gluten, si no porta gluten, que ho preguntin sempre i nosaltres no els enganyarem mai.
Doncs mira, Neus, ens va molt bé perquè avui et volíem demanar precisament una recepta per si tenim convidats a casa i de vegades quan doncs, trobes, no?, per exemple, amb algú que no pugui prendre, no?, doncs que tingui alguna intolerància i has de rebre convidats a casa, clar, ens trobem una mica perduts, no?
A més, això, Mònica, és una cosa que fa anys jo ni tan sols m'ho plantejava.
Clar.
Al rebre gent a casa, potser perquè també el meu cercle d'amistats doncs no hi havia ningú, però avui en dia ja comença a ser una cosa relativament normal, eh?
Clar, sí. És molt, molt habitual.
Algú que té alguna intolerància o alguna al·lèrgia amb alguna cosa, per desgràcia, i avui en dia jo crec que s'ha avançat moltíssim per poder fer un àpat relativament normal. i atractiu. Vull dir, sí, que no és una barrera allò de no, només pots menjar allò. No, es poden fer moltes coses, no? Un exemple és aquest vostre que ens deies.
Nosaltres veiem que quan venen al restaurant la gent que són al·lèrgics al gluten, que poden menjar un postre i se queden parats, els que són al·lèrgics al gluten i a la lactosa també poden menjar diversos postres i se queden parats, pues, ostres, que anem a algun restaurant i no podem mai... perquè si ho compres o prefabriquen o alguna cosa, doncs no ho saps si poden portar aquestes al·lèrgies. Nosaltres, com que ho fem nosaltres, és segur, segur és que, no, que, no, que no porten.
Ah, vinga, doncs escolta, ens comparteixes aquesta recepta perquè puguem també a casa doncs, tenir a tothom content i que tothom pugui gaudir de les postres també.
Pues sí.
Vinga, a veure, bueno, la si recepta... hem de quedar bé, hem de quedar bé convidant algú a casa, va.
Vale, bueno, jo per amics a convidats a casa us he portat com si jo fes un picoteo, no?
Ah, bé.
Faig dos o tres primers i després sempre acabem, com que jo, els meus rels són carnisera, sempre acabem amb carn.
Molt bé. Vale.
Jo us explico, pues mira, de primer, jo quan faig me venen amics a casa sempre els hi faig esquixada. Si em senten els meus amics per la ràdio diran... és ella, sempre. Perquè quan ens trobem entre dies, entre dia i dia que passen dies, doncs més o menys sempre fas el mateix, no?
Neus, a mi si em fas esqueixada no et diré que no tampoc,
No, jo tampoc, sí,
Però és, pues un plat, és un plat tan bo. Doncs
pues mira, jo faig una esqueixada, un carpaccio i unes coques de recapte per picar-te.
De primer. Meva, que bo.
Vale? Més o menys sempre fem el mateix, no? L'esqueixada, doncs amb bacallà, tomate natural... ceba opcional, el que li agradi i el que no, i olivada, olivada, si vols oliva, una olivada, i si amb, i després alinyada amb oli d'oliva. Sempre, sobretot, amb oli d'oliva.
Molt bé.
Després un carpaccio de vedella, agafem el que és el filet, ben net, i tallat ben primet. S'embolica amb film, se deixa un rato al congelador, i després se talla molt primet. Claro. Després això se fa un aliño, que pots fer amb oli d'oliva, sal, pebre, llimona o mostassa, el que agradi més. Jo a mi al restaurant ho fem amb mostassa, jo a casa a vegades ho faig amb llimona. Segons, vale? Segons la... tot és bo, les dues a mi m'agraden. I després amb parmesà a sobre. No té cap més complicació.
Una fulleta de julivert. Una carn bona, no? I això ja ho tens tot fet.
Sí, després nosaltres al restaurant també, jo ho dic perquè fem el pa, per acompanyar el carpaccio, fem un pa especial que és molt primet, no el fem naltros per acompanyar el pa i les esquixades.
Ara li acabes de tocar el tema a la Mònica.
Home, jo que soc de pa, però molt,
Que no en vam parlar la setmana passada, però el pa és un element més a la taula d'un restaurant o a la taula d'un àpat, Vull dir, s'ha de saber quin pa es posa.
Sí, jo sempre el provo, el pa, abans de... Jo sempre, quan compro el pa, el coem naltros, si evidentment el comprem congelat, diguéssim, però el cous. Sempre vaig tindre un dubte, he tingut un dubte sempre comprar i que primer provar-lo, a veure si no ens agrada. M'agrada el pa,
essencial.
Bo.
És essencial.
No qualsevol pa.
Tu vas a un restaurant i no et posen pa bo i alguna cosa falla.
És com el postre. Si no acabes un postre i un bon cafè, el dinar
el
també falla.
Sí, senyora, veritat, el pa i el cafè, sí. Són claus. Sí.
Sí. Pues bueno, i després les coques de recapte. Les coques de recapte les faig de carabassó, ceba i bacallà.
Això és molt lleidatà,
Sí. I olives negres. I després l'altra la faig en escalivada i trossets de llonganissa petits. ¿Vale?
Però la base la compres...
No, bueno, se pot comprar-la, jo la faig. Jo, si voleu, us he portat la recepta de la que faig jo.
A veure.
Si voleu, us dono les quantitats i tot.
Vinga, va.
Pues mira, 200 grams de cervesa, 75 grams d'oli d'oliva, una culleradeta de postre de sal, un quadrat de llevat de premsat, i 400 grams més o menys de farina, de la normal, la que sigui. No cal que sigui ni per amassar, no, normal i corrent. I això s'amassa tot, que no quedi ni molt pegalosa ni molt desfeta. I en això et surten tres coques de recapte.
Això ho extens amb la forma...
Amb rotllo i després fiques un paper de forn de cunya al sota i ho estens al damunt del paper de forn mateix, que t'anirà més bé per estendre.
Va molt bé.
Se fan tres montonets i s'estén. I, bueno, i després fas aquestes coques de carabassó, d'escalivada, hi ha gent que li agrada tonyina, doncs se fica tonyina o aringada. ¿Vale? A mi les que més m'agraden són aquestes, la que he dit jo de bacallà, amb ceba i carabassó.
Que bo.
i la d'escalivada en llonganissa.
Caram.
Molt bé, escolta, fantàstic. O sigui, amb això ja això estem sopats, eh?
Això per començar, saps? Allò, no, això són quatre coses per picar.
Sí.
I si hi ha nens, jo és que sempre faig el mateix, digues, més o menys, si hi ha nens els hi faig una pasta a la parmesana que els encanta. Una pasta italiana, perquè això... ells... Els nens ja sempre acabem amb el mateix.
Si t'escoltes el meu germà et diria, però és que ara ja n'hi ha prou. Després d'això és el postre i ja està.
Sí,
no,
sí.
Pues ara ve un segon.
Pues sí, i què fas de segon?
Pues de segon sempre fem un xuletón o entrecón a la pedra.
A
la pedra. Diguéssim, lo marquem de fora, molt ben marcat, i després tenim una pedra molt calenta que la calentem al forn a tope a 240 graus, la fiquem al mig de la taula, lo tallem, i després cadascú se'l cou al seu gust. El qui el vol més cru, se'l menja tal qual lo tallem.
I aguanta, que... aguanta l'escalfor, la pedra?
Sí, i bastant rato. I si no, pots ficar uns fogonets d'alcohol, però jo no aconsello perquè es pot cremar la gent.
I Neus, tu que domines el tema de la carn, perquè aquí també hi ha llegenda urbana. La sal abans de coure, després de coure, què en recomanes?
Jo al restaurant, los entrecots els hi fico després de coure. A la bistec, que és el mateix, li fico abans. Vale? Que per mi me sembla que no té importància. És més la carn que fiques, que si és bona o no és bona. Jo per mi la sal endureix? No, perquè jo un dia m'he menjat un altre cop, l'he ficat després, lo trobo tendríssim. I si me la fico abans, també.
Vale,
però bueno, és... també m'agrada ficar la salmando, que decore una mica més bé, al damunt. O a gust de tothom, un li agrada més salat, l'altre menys. Per això també podem ficar la sal... després.
Vale.
Sí.
I ara com ho rematem això? A veure, amb aquestes postres que ens deies, amb aquest flam tan especial...
Bueno, el flam no us he portat, i si cas el pròxim dia o un altre dia us el puc portar.
Vinga.
Vale? Però és que avui us he portat, que jo a casa sempre feia els hojaldres que tu que heu vist abans,
sí,
que els corets,
pues
feia aquests hojaldres rellenos amb nata o coca de poma.
Clar, com que t'has quedat amb gana després del boletón, Ricard,
anava
saps?
Dir, no, si jo l'endemà ja, res, ni menjar i anar a córrer, vaja.
Clar.
Pues mira, els hojaldres, aquests rellenos de nata, pues faig la massa d'hojaldre, la coc al forn, després la partixes i montes la nata. I la nata també la monto jo, i és mig litre de nata, un quart de quilo de sucre i muntar-la. No té cap més secret. Ben freda, sobretot sempre que estigui ben fred, tant el pot que montes, tant la nata.
Mira, un truco aquí important també, eh?
I després se fica amb una màniga pastelera i ho rellenes.
Clar, no sé, a veure, ho pinta tot tan
fàcil,
la Neus.
Ella ho diu tan fàcil, ho estava pensant ara, dic, clar, per ella això, saps? Bufar i fent polles.
Sí.
Però bueno, nosaltres ja ens hi suaríem, tu i jo, Ricard, per fer tot aquest menú.
Jo, també. Les tres primeres coses de picar encara m'hi veig, però ja està, ja no. O sigui, jo després ja no sobrevic, després de tot això.
Bueno, s'ha de provar, s'ha de provar. Clar, ella, ara ja tenim com fer-ho, ara ho hem de provar, ensaio-error. Bueno, podem anar un dia a la cova de vidre que ens ensenyi, ho veiem com ho fa. Ricard, no ens deixes entrar un dia, Neus?
Jo deixo entrar tothom a la cunya. Tothom. No té mai pas... prohibit ningú a la cunya.
T'agrada? Perquè aquí hi ha gent, els cuiners, hi ha gent que és com, si veuen massa moviment, no? Allò a la cuina s'atabalen. Tu no, tu t'és igual.
No, a veure, no pot entrar tothom a l'hora del passe, perquè és un moment molt estrès i molt concentrat, diguéssim, has d'estar molt concentrat, però si entra algú pot entrar abans, després, al moment, però no pots estar una hora parlant perquè amb una hora i mitja has de servir pues, 50 plats i has d'estar molt concentrat. Però que si entren no passa res, no em desagrada mai perquè sé que tinc les coses com les he de tindre.
Molt bé.
I no m'importa que vegin.
Hem tingut restaurants, aquí xefs de restaurants aquí que, per exemple, la cuina... es separa del menjador amb un vidre.
És obert, clar.
Obertes, és veritat.
Sí. Però a mi m'agradaria, l'únic que jo el restaurant que pues, l'he trobat fet, ja diguéssim, ja tot fet, si no jo també hagués fet amb porta, amb vidre.
Perquè la gent vegi com treballeu, no?
Sí, perfecte.
Doncs escolteu, si...
Després també us he portat la coca de poma que dic, perquè al restaurant me pregunten molt coca de poma, es pensen que és un pa de pessic i poma al damunt. No, al contrari, és tot poma.
És tot poma.
A veure, això m'interessa.
Això és com una, és una coca...
Dis.
Que és com si és de règim, com aquell que diu, Perquè porta molt poca farina, molt poc oli per la quantitat que de poma que fiques, vale? Si voleu us dono la recepta.
Sí, i tant, què volem?
Mira, doncs faig 6 pomes, senceres, grosses, golden, vale? Dintre d'aquestes 6 pomes a part, hi fico un vas d'oli de girassol, la mateixa, no gaire plequeta, un vas de sucre, un vas de farina i un vas de llet, i un paquet de levadura royal, vale? Però el vas no massa gran. I després les 6 pomes. Una la guardo per decoració. Vale. Tots aquests ingredients los trituro el túrmix, menys la poma. la poma la faig tota a quadrades petits. Vale? I la barrejo amb, aquest, amb això que he triturat el túrmix. Després fico un paper de forn i ho fico una hora, 45 minuts o una hora al forn a 150 graus. O 160, segons cadascú el seu forn. Penseu que és tot fruita. No porta quasi de farina ni oli.
Pelat. És un bon postre,
surt
això.
Surt una coca de poma molt gran i és boníssima.
Ui, doncs això, mira, mira, però ja et dic t'enviar una foto, Neus, si això ho penso fer, eh? Bueno, tot, tot, jo intentaré tot, però...
Llàstima que us ha pogut portar la poma a la coca un altre dia... Que vingui, els portaré.
Tu no pateixis, vindrem un dia, Enric Carillo.
Clar, que si tu porteu aquí... No, 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 tu porteu aquí dimarts vinent, jo ho provaré i li transmetré a la Mònica. No pateixis.
No. Home, no siguis
així. Ja t'ho explicaré.
No siguis així. Espereu-me un dia que arribi. Espereu-me un dia que arribi i vingui.
Mònica, jo vindré a Tarragona a portar-te.
Gràcies, Neus. Gràcies, doncs filla. Jo vindré, si no, cap alcalde Costa número 7 directament a la Cova de Vidre un dia a dinar, sí o sí, eh?
Gràcies.
Neus Capdevila, escolta, que estem a l'Equador, del mes de maig. Hem estat amb la nostra cuinera resident la meitat del mes de maig, però ens falta encara dos dimarts més.
Sí, senyor.
Gràcies, Neus.
Gràcies a vosaltres.
Vagi bé, Neus.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Vale. Ricard, escolta, aquesta te la guardo, eh?
Sí, sí.
Te la guardo, ja et parlarem.
Però t'ha cuidat la Neus, eh?
Home, només faltaria, perquè és encantadora. És fantàstica, la Neus, la nostra Neus. Escolta'm, la setmana vinent més cuina. Ara, de moment, fem una petita aturada i anem amb altres coses.
Vinga.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Julen Lopetegui, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es la primera vez que habla en un medio de comunicación español.
Hoy hablo aquí porque es un compromiso que he adquirido contigo hace mucho tiempo.
¿Cómo te enteras tú de que te destituyen como técnico del Madrid? ¿Florentino Pérez te dice algo?
No.
¿Nunca más has vuelto a hablar con Florentino?
No.
¿Serías seleccionador con Rubiales de presidente de la federación?
Yo no digo de hasta ahora no haber nunca.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia. Conductores, el seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ya escucho otra vez ese ruidito de las olas rompiendo en la orilla. ¿Qué será lo siguiente? ¿Ver un precioso atardecer?
No sabrás de qué quejarte, porque reservar los mejores hoteles de playa con Halcón Viajes y Viajes Ecuador solo tiene ventajas. Viaja a las costas con un 7% de descuento. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. ¡Compáralo! La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab, el segundo par de Kummer 4K único gratis.
Vinga, doncs seguim amb més coses. Ricard, escolta, ara en aquests darrers mesos es parla molt de les notícies falses, no? De les fake news.
Les fake news.
Sí.
Estan doncs una cosa, de moda més que mai, eh?
Més que mai, exactament. Doncs el que existeix molt abans de les famoses fake news o de que li poséssim nom són, és la publicitat enganyosa. O no veràs en molts àmbits. També en temes relacionats amb la salut, i en això, per desgràcia, hi ha molta publicitat enganyosa, per exemple, respecte al sobrepeso i la obesitat. Hablamos de esto con la doctora Torrejón hoy para desmentir algunos de estos bulos. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está? Pues es verdad que cuando se dice, por ejemplo, pongo un ejemplo al azar, que se puede perder un kilo en una sesión, ¿esto es real?
Bueno, se puede perder, pero lo que la gente tiene que saber es que ese kilo que se pierde es kilo de agua. Es decir, cuando perdemos peso, o mejor dicho, cuando nos pesamos y nuestra balanza nos da un peso, es el resultado del peso de muchas cosas, ¿no? De los huesos, de los órganos, de los músculos, del agua, de la grasa, etcétera. Entonces, cuando una persona se hace una sesión, o te metes en una sauna, ¿no? Que esto también la gente lo hace muchísimas veces. Dice, ay, qué bien, he salido de la sauna y he perdido un kilo. Y te vas al bar de la esquina, te tomas un cafetito cortado y el kilo vuelve y dice, pues sí, el café cortado no es un litro, ¿no? Bueno, porque el agua es más o menos una circunstancia constante que tiene que estar en nuestro cuerpo, va y viene. Por eso no es bueno que la gente se pese cada semana, porque los movimientos de peso que va a haber son movimientos de agua y no de grasa.
Claro. Vale. Doctora, en ocasiones cuando una persona hace tratamiento para el sobrepeso, ajá, le dicen, no has perdido peso, pero tranquilo, que has perdido volumen. ¿Es cierto eso?
Esto se lo dice muchísimo y es una grandísima mentira. Es decir, cuando una persona tiene como objetivo perder peso, su objetivo es perder X kilo de grasa, ¿vale? Claro. Las otras partes no hay que tocarlas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues muchas veces la persona llega donde fuere, yo espero que no sea un centro médico, porque ahí tenemos la obligación de trabajar con bastante más seriedad. Y entonces, ¿qué pasa? La pesa ahí, no ha perdido peso, pero un poquito para dorarle la píldora, le dice, bueno, tú tranquila porque no has perdido, pero has perdido volumen. Y yo siempre digo lo mismo, el único volumen que no pesa son los gases. Es decir, si yo tengo una crisis de gases, yo no entraré en el pantalón, pero voy a pesar prácticamente lo mismo. Quitando eso, si yo pierdo volumen, para yo perder volumen, que el volumen lo pierdo sobre todo de la grasa, yo tengo que haber perdido algo de báscula. Por lo tanto, cuando escuchen estas afirmaciones, corran para el otro sitio porque no le están contando la verdad.
Y, por ejemplo, ¿es posible garantizar resultados cuando hablamos de pérdida de peso, ¿eh? Porque sí, esto también es otro gran eslogan.
Sí, pues vamos a ver, posible es porque, de hecho, yo creo que en muchos sitios se garantizan los resultados. Yo cada vez que me entero de estas cosas le digo siempre al paciente, primero asegúrate que sea un centro médico y pide esa garantía por escrito. Y luego, en función de que sean capaces de cumplirlo o no, reclama si es el caso, ¿no? Pero esperemos no reclamar, esperemos entender las cosas. Se puede, pero es mentira. Nadie puede garantizar los resultados. Yo no le puedo garantizar los resultados al paciente. La pérdida de peso depende de un trabajo hecho al 50%, claro, entre el paciente y el médico. Entonces, ni el propio paciente sabe qué circunstancia, qué le va a pasar. Imagínate un esguince de tobillo, que tengo que hacer reposo, que por lo tanto me voy a mover menos. Es decir, son tantas las circunstancias y la variabilidad de factores que pueden influir en la pérdida de peso, que es imposible garantizarlo de una manera completamente seria.
No, claro, y que usted me lo garantiza, pero yo después me lanzo al croissant, doctora.
Claro, entonces. Lo único, estas son las famosas frases que se lanzan, ¿para qué? Bueno, pues para generar una confianza en el paciente, porque el paciente dice, hombre, si me lo garantizan tiene que ser bueno, ¿no? Entonces yo creo que las garantías el paciente las tiene que buscar por otro sitio, por la seriedad, por la profesionalidad, buscando centros médicos, pero no con frases milagrosas porque no existen.
Claro. Otra frase, no sé si milagrosa, pero que también se dice mucho, ¿se ha bloqueado la dieta o el metabolismo?
Sí,
¿esto es
bueno,
verdad?
Sí, bueno, esto se dice mucho, ¿eh? La dieta, yo siempre digo, pobrecilla, pues si la dieta es un papel, si allí lo tienes escrito y el papel todo lo aguanta, ¿no? No, ni se bloquea la dieta ni se bloquea el metabolismo, porque si yo hace 2 semanas he sido capaz de perder 1 kilo y pico, hoy mi metabolismo no cambia así porque sí. Sí que pueden haber factores circunstanciales que pueden intervenir e influenciar en la pérdida de peso, pero eso los conocemos bien los médicos, pero no en el sentido de que el metabolismo esta semana funciona y la semana que viene no funciona. Lo que sucede es que una persona, cualquiera de nosotros, necesitamos muy poquito para transformar una dieta de adelgazamiento en una dieta de mantenimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Pues vamos, nos pesamos y no hemos bajado de peso. Y entonces ahí, en lugar de invertir tiempo a explicar al paciente, es mejor concluir diciendo, no te preocupes, no pasa nada porque se te ha bloqueado la dieta o se te ha bloqueado el metabolismo. Son también afirmaciones que no son ciertas.
Bueno, pues creo que hoy ha quedado claro. Si queréis conocer la verdad del proceso de la pérdida de peso, llamad al 934 14 36 31, 934 14 36 31 e informaros con la doctora Torrejón. Es una visita de media hora en la que podéis plantearle todas vuestras dudas y es la gracia, es preguntar y que te digan sobre tu caso.
Correcto.
No lo olvidéis, 934 14 36 31, 934 14 36 31. Doctora Torrejón, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros.
Y un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Don Ricard, nosaltres també tanquem la paradeta per ara, no? Només una estoneta.
No res, un momentet.
I és que arribem al punt de 2:15, ens hem d'aturar res, pràcticament 3 minuts menys de 3 minuts per la publicitat. Dono temps a que l'Albert Rosa es situï a l'estudi. Ara els explico.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Verti o falso? Vente a Verti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
13 sale a la calle para celebrar San Isidro. Desde la Colegiata, Santa Misa de San Isidro, presidida por el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. El miércoles a las 11, en 13.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento, un momento. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM. El Sibarita.
Doncs el tinc aquí, tot i els inconvenients que de vegades ens posa el trànsit o les zones blaves, o, però ell, allò, contra viento i marea, està aquí. Albert Rosa, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, avui m'ha agobiat. Apurat, apurat.
Arribat al punt, eh? Mira que ell sempre és molt puntual i arriba abans, però avui un minut, eh? Agafa aire.
Avui era, vinga, una més, no? Un obstacle més, doncs amb poca bateria, que gairebé no n'hi puc avisar, amb poca benzina, que gairebé n'hi puc arribar.
Però
no podia ni pagar el parquímetre perquè, bueno, no portava la targeta al damunt. Ai, fatal, fatal.
Però
fatal.
Ja està. Tot fos
sí,
com això.
Sí,
tot ja fos està. Com això. Resol. Tot el que tingui solució en aquesta vida, senyores i senyors, endavant.
Una anècdota més.
Una anècdota més, perquè a més avui ell, jo és que avui no m'ho perdo, perquè a més té un tema interessantíssim, sí, que ens agrada molt i no podíem deixar perdre, sí, que vinguessis avui a parlar del Tàrraco a taula.
Sí, interessant i potser molt desconegut, tot i que l'associació Tàrraco a taula fa ja uns quants anys que existeix, es va crear el 1997, i des de fa doncs, 22 anys organitzen unes jornades gastronòmiques, sobretot ara amb aquestes dates, perquè es fa coincidir amb Tàrraco Viva, amb les jornades de reconstrucció, sí, històrica romana de l'antiga època, no? de l'imperi romà, i clar, són 22 anys. I penses,
diu aviat, eh?
Moltíssima gent no sap o fins i tot no és conscient de la feina de l'associació i també de la labor dels restaurants que hi participen,
sí,
que és la part, crec jo, interessant, que primer, inicialment, hi ha una documentació al darrere, no?, per veure doncs, quins plats, quines receptes, què es menjava, com es menjava en aquella època. Estem parlant, clar, de més de 2.000 anys uh-huh. d'enrere. I doncs, aquests dies, crec que és fins al proper 19 de maig, si no vaig
equivocar. Coincidint amb el final del Tàrraco Viva.
Això mateix. Tenim un total de 10 establiments. Són 9 restaurants i enguany hi ha la novetat que s'hi ha afegit una pastisseria, que és la pastisseria Velvet, al costat del Mercat Central de Tarragona, que, per cert, crec que ens la vam descuidar quan vam fer el rànquing de pastisseries i em va
saber
molt de greu. No em sona,
és veritat.
Perquè, a més, és una pastisseria relativament nova, fa 2-3 anys que existeix, ho porta gent jove, sempre que diem, no?, el relleu dels,
sí,
oficis que pensem que està com molt, molt malament, no? que costa de veure si hi ha futur en un ofici de pastisser o de forner, i en el cas de la Velvet, doncs, són xavals joves que fa poquet estaven pràcticament a l'escola d'hostaleria Cambrils i sembla que els hi estan anant molt bé i, a més, molt implicats en qualsevol iniciativa que tingui a veure amb això, amb la difusió de la gastronomia i la implicació, doncs, de la ciutadania. I en aquest cas, doncs, unes jornades com Tàrraco a taula, que el que volen és recuperar què es menjava temps enrere, la pastisseria Velvet, juntament amb nou restaurants de Tarragona, són els que intenten, doncs, això, durant aquests dies, ensenyar quins plats es menjaven. Perquè no ens descuidem ningú. Àpats Cuatros, restaurant Ares, el Còcula de l'Hotel Urbis de Tarragona, el Bar El Cortijo, sí, la Barbaixa, el Llagut, l'Entrecopes, el Sadoll, les Voltes, la Xarxa i, com dèiem, la pastisseria Velvet. Cadascú a la seva manera. N'hi ha alguns que t'oferiran platillos i racions, val? Que a més amb un preu molt, molt assequible, entre 5 i 7 euros els platillos i racions. Després tenim els restaurants que ofereixen menús degustació, per tant, un menú llarg on provar diferents plats, estan a 25 euros.
Que no està gens malament,
no està gens
malament. Gens.
No, perquè la veritat és que amb el que ofereixen i la feinada que hi ha al darrere, sí, és un preu molt, molt, molt assequible. I després la pastisseria, que en aquest cas pots optar pels dolços que ofereixen aquests dies per entre 3 euros i mig i 4 euros, que també està molt bé, doncs, escolta'm,
i tant,
una porció de pastís o del que
tu deies al principi. Potser molta gent no ho coneix. Jo crec que sí que a tothom li sona molt el nom, però sí, probablement molta gent no hagi anat a no s'hi hagi sumat, diguéssim, no hagi anat a provar un d'aquests menús o no?
Sí.
No sé ben bé per què, però coincideixo amb tu en això. Per tant, tu has trucat a la porta de gent que
sí,
està molt implicada, sí, en aquesta iniciativa, que ens posaran al dia.
Ens explicaran, no? perquè ens n'adonem de què s'està fent, de tota aquesta feina que dèiem que hi ha al darrere, i perquè potser ens n'adonem que a vegades, i això també ho comenta, he parlat amb el president de l'associació Tàrraco a taula, actualment és el Carlos Segarra, responsable també de l'hotel Urbis, i com que estàvem allí, dic, hem de parlar amb el cuiner de l'hotel Urbis, que, i aquí escombro cap a casa, és un company meu que vam estudiar junts a l'escola d'hostaleria Cambrils, el Sebastián Bedolla, colombià però afincat aquí de fa molts anys, un xaval amb unes aptituds brutals, tot i la seva joventut ja té un recorregut important, ha estat a cases com la de Nando Jubany, ha voltat,
Déu-n'hi-do.
I es nota en la seva cuina, i des de fa uns anys, doncs, és el responsable de la cuina del restaurant de l'Hotel Urbis, del Còcula, i veus aquest punt, no?, també de fins i tot de modernitat, que mica a mica, doncs, no?, la joventut vol, no?, vol introduir a la gastronomia. En aquest cas, la modernitat no n'hi hauria, o sí, però amb la visió del passat, no?, perquè ell mateix ens ho explicava, de que fa 4 anys enrere, quan va començar a fer per primer cop aquestes jornades gastronòmiques, ell era la primera vegada que ho feia, i es va haver de documentar moltíssim. En aquest cas, l'associació compta amb el suport i amb l'ajuda i amb l'assessorament de 2 experts, i això el va ajudar molt, ja ho escoltarem, però m'agradaria començar pel principi.
Vinga.
I que el mateix Carlos Segarra, que és el president de Tàrraco a taula, ens digui, doncs, què és o què ens podem trobar aquests dies, almenys aquests últims dies de jornades gastronòmiques, i després també ens explicarà què fa exactament l'associació.
Som-hi.
Tàrraco a taula ja fa 22 anys que estem fent aquestes jornades d'una emulació del que era la cuina a l'antiga Roma. Hi ha una tasca important de documentació, no? Tenim una bibliografia ja consensuada i basada en un llibre, que és el llibre d'Apici, un escriptor de l'època que va fer un llibre que es diu De Re Coquinaria, en el qual es parlen de les diverses receptes que hi havia a la cuina romana. És el llibre més important. Té la particularitat que aquell llibre parla d'ingredients però no parla de quantitats, en el qual nosaltres fem una aproximació a el que entenem que podien ser l'elaboració dels plats, adaptant-ho, evidentment, als gustos actuals, en el qual podem garantir que, tot i que els ingredients i les barreges d'ingredients i la manera de cuinar-los pot ser algo diferent, el gust és extraordinari.
Diu, el gust és extraordinari, no ho dubto, però clar, evidentment és diferent perquè són els productes d'avui, no?
Sí.
Que segur que han canviat, no?, amb mirada d'avui també, no?
Sí, i aplicats amb el gust d'avui, la cultura d'avui,
sí.
Això també el Sebas ens ho explicarà, que hi ha alguns plats, o sobretot alguns ingredients, que clar, avui dia no, la gent no els entendria.
Exacte.
No? Ens parlava fins i tot del garum, no? Que és aquesta, al final és una maceració, una salsa a partir de peix podrit. Clar, això no ho pots fer avui dia. Sí que ho pots imitar amb peixos doncs, amb molta salaó, no? Tipo anxova i de més, però si et passes, al final provoca rebuig.
Els nostres paladars no estan acostumats.
Hem evolucionat en aquest sentit, ens hem fet més sibarites, tots plegats,
sí.
I aquests gustos potser tan potents d'èpoques tan antigues, doncs ara mateix el nostre paladar no, és que no l'assumiria. Llavors, doncs, es tracta de adaptar, no, a justament això. I de fet, mira, el Sebas, una de les primeres coses que ens deia quan parlàvem amb ell era això que comentava, no, que el primer es va haver de començar a documentar ell i que després de 4 anys ja d'estar immers en aquestes jornades, no, que es celebren doncs, anualment per aquestes dates, ja ho té més per la mà. Però, clar, això també li ha servit, no, per anar adquirint coneixements i anar sabent cap a on ha d'adaptar les mm-hmm. coses.
Al principi, quan empecé a fer esto, costava, eh? Realmente costaba porque es estudiarte un poco los libros, buscar por internet, informarte. Dices, ay, igual está la berenjena, igual estaba en esa época. Pues realmente miras y resulta que no, que viene de la India. Y así un montón de cosas. Claro, al final de cada año aprendes. Y en el caso nuestro nos implicamos y nos metemos un poco a fondo. Buscamos especias, buscamos combinar también el plato. En el caso nuestro, tengo una tarrina de pollo de corral. La hacemos mulsum, compramos un vino bastante fuerte, lo maceramos, le ponemos especias, le ponemos frutas, frutos secos, lo llevamos a infusionar y lo dejamos X tiempo en cámara. Llegando a la época romana, aprovechamos este vino, pongo a macerar un pollo de corral varios días, esto lo desmigamos, nos lo curramos, ¿no? Y hacemos un contraste con un melocotón con salvia. Claro, buscando todo esto de libros, leyendo recetas, ir a fondo.
Arqueologia pura.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, a la cuina.
Combinat amb el que ens deia el Carlos, no? d'aquest llibre de Pici, que també ha servit com a base per aquests anys doncs, que els restauradors de Tarragona sàpiguen per on tirar, perquè clar, és molt difícil. Però ja veus que, a força d'informar-se, el Sebas i qualsevol altre restaurador que ha participat alguna vegada a Tarroca Taula, ha adquirit un coneixement que després ha sabut aplicar. I fixa't com narrava, com descrivia aquest pollastre macerat o qualsevol altre plat que, a més, li servia per incorporar-ho a la seva carta o al seu dia a dia. I la veritat és que hi havia alguns plats que quan te'ls anaven explicant pensaves, para, que els vull provar tots, que això ja ens passa habitualment.
Això ens passa, som fàcils en aquest aspecte.
Llavors el Sebas el que ens deia és que una de les potser no dificultats, sinó un hàndicap amb què es troben, és que, clar, justament aquesta posada en escena o el fet de que la gent no, els hi presentis un plat que té tanta història al darrere i que potser doncs, clar, es feia d'una manera molt diferent, encara que estigui adaptada a aquests temps, necessites d'una explicació prèvia. Perquè si no predisposes al comensal, a vegades et pots fotre, saps?
Ja. Això que dèiem, que sí. Els paladars no els tenim,
exacte,
ens pot sorprendre per a...
O fins i tot mentalment, perquè ell deia, ell va tenir un plat de civada com a entrant i clar, civada, ara em menjaré civada com a primer plat. Llavors, ell sempre ens deia, diu, no, lo important és que en aquest cas el personal de sala, els cambrers, siguin els que facin aquesta explicació prèvia, doncs mira, això és un plat humil que es consumia en aquella època, nosaltres l'hem tractat així, ha tingut un procés i al final és com acabar menjant-te, doncs, bueno, un arròs, al final és un cereal, no? Que de fet, cereals, fruits secs, peixos, salaons, espècia, sobretot, eren la base.
Sí.
Eren pràcticament els principals ingredients que es podien trobar. Llavors, ens deia això, el Sebas, que és importantíssim que el personal de sala expliqui què es trobarà al plat al comensal perquè almenys sàpiga una miqueta.
Però mal els tiros, a veure.
Nos ha pasado este fin de semana. Realmente hemos eliminado el menú, nos quedamos con el menú romano y la carta. Las personas se sientan esperando el menú y se encuentran con un menú romano, no tenían reserva. Claro, lo leen y se quedan un poco como que... Ya el camarero informa, no, es que estamos en la Semana Romana y todo este tema y a raíz de ahí pues dice, venga, va, lo pruebo. Y ahí es cuando entra la labor también del camarero, explicarle un poco lo que va a consumir, lo que es, que el cliente ya sepa lo que se va a comer, porque realmente sin una explicación antes, el cliente se va a comer un plato que no sabes lo que es, no sabe de dónde viene, claro, ya cuando sabes la procedencia, lo que significa, pues quedan a gustos.
Clar, t'has de preparar una mica, no?
O sigui que hi ha encara molt desconeixement, per això dèiem, tot i que fa 22 anys que l'associació existeix, que es fan aquestes jornades, la gent encara, per aquest contrast cultural, no estem acostumats, necessita que algú el posi en situació, i per això és fonamental aquesta feina del personal de sala. Ens deia, estan tenint èxit, però alguns arriben al restaurant i es troben, què és això? Què és aquesta carta romana? Què són aquests plats? Doncs t'expliquen, això es feia així, aquest pollastre el macerem, i d'alguna manera va predisposat això. Em recordo un exemple que, mira, fins i tot és una persona important i que ja hem tingut i que ens ha ajudat a contribuir a engrandir una miqueta el Sibarit aquesta temporada, el Jeroni Castell de les Moles. I ha sigut, a més, el cuiner convidat, el Convivium, que és el banquet bufet que serveix de presentació d'aquestes jornades de Tarrocotaula. Ja es va fer a finals d'abril, al seminari de Tarragona, i això també ha ajudat a que tingui més caché a les jornades de Tarrocotaula enguany. Doncs el Jeroni, me'n recordo que fa un temps, no té res a veure, però sí, ell m'explicava que amb els seus banquets de les Moles, que també fan banquets, van començar a oferir els aperitius uns cucurutxets salats, de tomàquet, d'olivada, i que, clar, la gent no sabia el que es menjaria. Bueno, els convidats veien un carrito, s'apropaven, i veien que les cares eren com de... Ui, què està passant
el cervell t'està dient, donant una informació que després el paladar no es correspon.
S'esperen algú dolç, no? veus que és un gelat i resulta que estàs menjant algú salat. Llavors van fer van canviar el xip i van fer una jornada al mig del poble, van oferir gelats, però abans explicant a la gent què menjarien. Doncs, escolta, aquest és un gelat salat de tomàquet, d'olivada, d'alfàbrega, de formatge.
Canviava totalment,
totalment diferent, perquè ja vas predisposat. Llavors, això és la importància de que t'expliquin què et trobaràs al plat.
Escolta, Albert, a mi segur, estic convençuda que li has preguntat al cuiner, al Sebastián, què és quina és la dificultat més gran que s'ha trobat? Te n'ha dit alguna o què?
Bueno, jo crec que sobretot és la part de la documentació. Ara és veritat que ja ho té més per la mà, com dèiem, però clar, ha hagut una feina de descobrir, de trobar i tal. El que li ha costat més, ja ho escoltarem, són les salaons.
Ah, sí?
Perquè, clar, aquest és un mètode de conservació molt antic, però que ara pràcticament no es fa servir. I al final, de fet, el va acabar com descartant. Primer sí que ho provava, però després va dir, bueno, ja ho hem provat, ara ens dediquem a una altra cosa. Escoltem què ens deia.
Las salazones. En l'època romana, pues, la conservara la salazón. Al principio hicimos como una especie de tabla de salazones, bacalao, anchoas, sardinas, y en ese entonces se consumía con miel y pimienta. Realmente cuando te quieres implicar, te implicas a fondo, ¿no? No lo haces así un poco en el aire. El rechazo es que esto es muy salado. Claro, entonces vas al cliente y le dices un poco, mira, perdona, estamos interactuando un poco con lo que es la gastronomía romana y... eran salazones. Aquí hoy en día la salazón triunfa, lo que claro, no de esta manera, ¿no? Entonces el tema de las salazones, en mi caso este año tengo una sardina ahumada, es un aperitivo, es una torrada de centeno, que centeno era un cereal súper importante en esta época. Tengo una sardina ahumada, pero esta sardina está pasada por una salazón. Ya por experiencia sé que no pongo la salazón directamente, en este caso va con un queso de cabra, una mermelada de higo y un poco de tomillo. Esto como un entrante, como un aperitivo. Claro, de esta manera contrarrestas, ¿no? Los sabores, el amado, el dulce, el fuerte. Sobre todo que tengas especies. Todo tiene que tener especies porque en esta época todo era especiado.
Mira, que hagis estat tan bella a la cuina del restaurant Cocula i no m'hagis portat un aperitiu d'aquests, no t'ho perdono.
Era el moment previ, perquè no volia molestar-los, pobres, estaven ja començant a preparar la sala, sobretot, i jo em vaig quedar amb les ganes també de tastar, i he d'anar, perquè, home, dic, després d'escriure'm tot això, jo vull provar alguna cosa, ni que sigui. Doncs fixa't el que ens deia, doncs aquesta dificultat, i que mica a mica, al final també és experimentar. Dèiem al començament, això del garum.
Sí.
És difícil d'aplicar avui dia, llavors doncs, també ho descartes, la saló, potser la gent no ho admet tant. Algo tan simple, ja ho escoltarem com ingredients, com el fonoll. El fonoll depèn de com l'apliquis, a l'igual la gent pensa, ui, què és aquest gust així com a dolcet, no? com a anisat. Escoltem què ens explicava el Sebas.
Sí, l'any passat me pasó, tenia un atún con remolacha y hinojo, el hinojo iba salteado. Claro, el hinojo al final yo empleo lo que es en la planta en sí el hinojo y lo que son las, como las flores, las ramillas del hinojo, que son aromáticas. Encontraba, no sé si era la primera experiencia con el hinojo, y la encontraba, me decía que tiene la boca menta, que sabe fuerte, no sé, el hinojo. En este caso también tengo unos guisantes, van acompañados de un bacalao. Esto es un guiso de guisantes y va con un poco de hinojo. Y me pasó lo mismo con una señora que se encontró entre los guisantes el hinojo y decía, claro, es que al final dices, se piensan que era el típico guisante de bacalao, con bacalao, claro, al encontrarse un hinojo por aquí en el sofrito dirán, ¿esto qué es? Pero es como un caso puntual, pero sobre todo es por los sabores y las especies.
Ah, claro, claro.
Sí. És delicat, trobar aquest equilibri i de fet, hi ha un altre exemple que ara també escoltarem, que em sembla també, saps, molt, molt demostratiu, no? I si ara et dic un plat de cibada amb coliflor, penses...
És complicat, d'entrada. O sigui, no? Si ho veus en una carta, potser no ho demanaries. No?
Però, si escoltes com ho explica ell o algú de Sada, tornem, la importància de que algú et posi en situació. Escolta,
ai,
escolta.
Això em farà venir gana, ho veig.
Sí, és molt important que, sempre les digo jo, en el caso de, por poner ejemplo, la cebada, pues una cebada salteada con 5 especias, setas, coliflor, que en mi caso cojo la coliflor, la macero en 5 especias, la cocino durante en un ratio de 65 grados, de un día para otro, está casi 15 horas. Claro, consigo que el sabor peculiar de la coliflor y las especias se equilibre. Y claro, el sabor de la coliflor es potente, ¿no? Y esto mezclado con setas, con cebada y con un poco de dátiles, tiene un punto. Ahí tiene que entrar el camarero y explicarle. Mira, esto es la cebada, era un plato muy humilde, en este caso va mezclado. Y a partir de ahí ya el cliente disfruta. Sobre todo eso es lo importante. Porque si te lo ponen en mesa y te lo comes, te quedas un poco que es... Cuando te lo explican y te dicen lo que es.
Habían de estar veient la cara de l'Albert que em deia, que sí, ara sí, home.
Coliflor cuinada.
15 hores.
15 hores, a baixa temperatura, macerada amb 5 espècies, buscant aquest punt dolç del dàtil. És que, ja t'he dit, que el Cebes és molt bo, eh?
Sí, ara...
És bo. I llavors, ostres, és tot aquest procés, no? Primer, documentació. No? Empapar-te, absorbir coneixement, adaptació als temps moderns, no? A veure si el paladar d'avui dia ho tolera o no ho tolera, i sobretot aquesta explicació de, a taula et trobaràs això, no? Et menjaràs, si va d'un coliflor, per què? Perquè era el que es menjava temps enrere. Però com ho hem fet? Ho hem fet d'aquesta manera, i la cosa canvia radicalment.
Totalment.
I per tancar el cercle, pensàvem en un menú degustació, com tenen aquest dia, aquests dies al Còcola i aquests altres 8 restaurants de Tarragona, més la pastisseria de Velvet, com acabaríem? Amb els
home,
postres,
no? També s'acabava, no? A l'antiga Tarraco,
també tenim postres.
L'ordre era aquest.
Sí, i què trobem, o com adaptem els postres? Doncs el Sergi ens ho explica.
Siempre cada año intento, ¿no?, buscar un poquito así, innovar, ir buscando. El tema de los flanes, ellos hacían flanes. Contrastes, hacían unos bizcochos, hacían bizcochos. En mi caso, pues hacemos un tipo, una base de bizcocho, normalmente siempre condimentada. En este caso es con azafrán, partiendo de un queso fresco. Ellos, el tema de yogures y queso lo aprovechaban. Aquí hacemos un tipo, un queso fresco de toda la vida, sobre una base de un bizcocho condimentado con azafrán, nueces, frutos secos, y ya hacemos un poco el matiz con miel. Años anteriores pues aplicábamos la pimienta también, porque siempre el postre era con pimienta, siempre. Dáctiles, un poquito de ciruelas, melocotones.
Mira tú, eran amb pebre siempre les postres, doncs sí. Aquí, mira, te he dit, ma mare una visionària. Perquè ella maduixes, sí, amb pebre.
Moltes cases,
sí,
i amb vinagre en alguns casos.
Sí, pebre i vinagre, de fet.
Sí. Bueno, és per fer pujar...
Potenciar el sabor,
el gust,
veus?
I clar, amb la sal et passaries i seria una cosa que igual no...
Doncs mira, que jo sempre penso, prefereixo estalviar-me les postres, en general, i menjar més tal. Però en aquest cas, jo em guardaria raconet, eh?
Sí, a més, ja forma part d'aquest descobriment, no?, d'aquest recorregut històric. Clar, estàs menjant plats que, encara que siguin adaptats ciutats a l'època doncs es menjaven a l'antiga Roma, no? I el que dèiem al començament de tot plegat, que això també ajudi a que la gent conegui doncs, que fa molts anys que s'organitzen aquestes jornades gastronòmiques de Tàrraco a taula, i el Sebas acabava també dient que potser, tenint en compte aquest patrimoni històric que té Tarragona, estaria bé que encara hi hagués més restaurants, que encara hi hagués més gent, no?, que s'impliqués, que participés i que fes doncs, que això s'expandís d'una manera molt gran, perquè potser fa falta que encara es conegui més, no?, que es menjava en aquella època.
És part del llegat, no?, que tenim.
Sí, bastante, bastante. De hecho, hay... yo creo que faltaría un poco más de participación, ¿no?, en los restaurantes. Realmente Tarragona cuenta con un patrimonio histórico increíble y la gastronomía tiene que ser parte de ello. No sé cuántas, veintitantas jornadas lleva ya el tema romano, y hay mucha gente que desconoce. Desconoce, realmente pasan y se encuentran con esto y dicen, hostia, menú romano. Y claro, ahí es cuando entramos nosotros y les contamos, gente que desconoce que llevamos años haciéndolo.
Doncs sí, mira, 22.
I és una llàstima que passi això, justament pel que deia el Sebas, amb aquest llegat, no?, amb aquest patrimoni històric, on sempre insistim, la gastronomia és també importantíssim, és un motor més, al final, que faci 22 anys que es fan unes jornades, no?, d'aquesta reconstrucció gastronòmica del que es menjava temps enrere, potser faltaria doncs, que no, hi hagués una miqueta més d'empenta i que tothom ho conegués. I esperem doncs, haver pogut contribuir amb el
una
nostre
miqueta.
Humil granet.
Segur que sí, jo espero que sí. Tàrraco a taula, ja saben, avui hem parlat amb el Carlos i amb el Sebastián Bedoya, del Carlos Segarra i el Sebastián Bedoya, del Cocul, en aquest cas, de l'hotel, del restaurant de l'Hotel Urbis, però ja ens ho ha dit l'Albert, l'Àpats Quatros, Ares, el Cortijo, el Llagut, l'Entrecopes, el Sadoll, les Voltes, la Xarxa i la Pastisseria Velvet, això de Tarragona, mateix. Hi participen. Albert Rosa, mil gràcies, com sempre, un plaer. Ell contra i Marea, aquí t'espero dimarts vinent. Que tinguis
igualment
bona setmana.
Igualment.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Jo sempre m'ha agradat molt la ràdio i sempre m'ha agradat molt la Cope. De fet, no em sona despertador, em sona la ràdio i sempre m'agrada molt, i ric molt quan estan amb aquella senyoreta de la moda. Allò és un fa de riure perquè m'ho passo molt bé.
Ah, que
bé.
La veritat és que sí. Escolta, Josep, un dia t'hem de convidar a venir amb la Leida.
Per moments com aquest, a Cope Tarragona volem ser la teva veu. Cada dia, a partir de les 12:20.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Julen Lopetegui, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es la primera vez que habla en un medio de comunicación español.
Hoy hablo aquí porque es un compromiso que he adquirido contigo hace mucho tiempo.
¿Cómo te enteras tú de que te destituyen como técnico del Madrid? ¿Florentino Pérez te dice algo?
No.
¿Nunca más has vuelto a hablar con Florentino?
No.
¿Sería seleccionador con Rubiales de presidente de la federación?
Yo no digo de hasta ahora no me veré nunca.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Ens queden menys de 2 minuts per arribar a les 2. Els aprofitem per tornar a trucar a la porta de l'Agència Estatal de Meteorologia a saber el que ens diu la previsió del temps pel que queda de dimarts i també mirant a demà. Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Seguirem amb estabilitat durant les properes hores d'aquest dimarts a la província de Tarragona. Cel serè, llueix el sol, tindrem alguns núvols alts, però seran simplement decoratius. Les temperatures pràcticament no pateixen canvis. 28 graus a Tortosa, 26 a Gandesa, 25 a Reus, 22 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufa de forma variable, força suau, amb brises. Per demà dimecres seguirem amb estabilitat amb el cel serè durant el matí. A la tarda creixeran alguns núvols en zones de muntanya, però descartem totalment les precipitacions. Això sí, les temperatures baixen. 22 graus de màxima tindrem a Tortosa, 20 a Gandesa, 19 a Reus, a Tarragona i al Vendrell. El vent bufarà de forma variable, força suau, anirà canviant a la zona del litoral a component est, també suau, amb algun interval més moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a les carreteres, segons del Servei Català de Trànsit i atenció perquè torna a haver-hi problemes a Rodalies a la línia R15. El tren que va de Riba-roja fins a l'estació de França circula amb més d'hora i mitja de retard. Amb això arribem al punt de les dues. Es queden ja molt ben acompanyats amb els serveis informatius de la cadena COPE. L'equip de Tarragona torna puntual demà a les 12:20. Gràcies per haver estat a l'altra banda de la ràdio. Que vagi molt bé.